a les càpsules d'il·lusió i aboquem moltíssima il·lusió i també moltes recomanacions de lectures, de compartir i de passar una bona estona. És aquesta proposta que mensualment ens fan des de la Biblioteca Torres i Bages i que coordina i se'n fa càrrec la Bernadette Hortal. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Unes càpsules d'il·lusió destinades a presentar aquest desembre que tenen una protagonista femenina i en majúscula.
Sí, amb aquest tema realment podem parlar de càpsules d'il·lusió en majúscules perquè celebrem que fa 160 anys que es va publicar per primera vegada el llibre Alícia, el País de les Meravelles. I a mi el que em va inspirar és que vaig veure massa tard, que és que el Caixa Fòrum, de l'octubre al 24 al 16 de febrer, van estar fent una exposició immersiva. Em va saber veure com ho vaig perdre. Després va ser que va anar a Madrid, i és possible que la facin rodar, perquè és que estava tan ben feta que no m'estranyaria que es pogués visitar en algun lloc. I era una exposició per commemorar els 160 anys i s'ha convertit en una part de l'imaginari col·lectiu de moltes generacions. I es tracta d'una exposició que ofereix una visió àmplia de l'impacte que aquest llibre ha fet en la cultura en general.
Estic segura que continua donant toms, aquesta exposició, sí, perquè Caixa Fòrum té moltes seus, sí, repartides per l'Estat i segur que la fa rodar.
Sí, perquè és una excusa per anar a qualsevol lloc, no m'importaria.
Exacte, sí, una escapada de cap, sí, de setmana per anar a veure l'exposició d'Alícia.
On convingui. Després, aleshores, buscant informació sobre els 160 anys d'Alícia, al País de les Meravelles, he trobat en una web un article del Modena Orellana, en una web que es diu E-Feminista, que parla d'això, que fa 160 anys, el 4 de juliol concretament, es va publicar per primera vegada, el llibre que en realitat no es deia Lewis Carroll, es deia Charles Ludwig Dodgson.
Entenc que fes un petit canvi artístic, eh?
Sí, i clar, és una obra considerada de la literatura universal. I que el seu origen es situa al costat del riu Tàmesi, el 1862, tot i que no va ser fins al 1865 que va ser publicat. I aquell estiu, el 1862, ell, que a més d'escriptor era matemàtic, fotògraf aficionat, clergue, professor, era una persona molt sàvia, estava al costat de... Estava remant, cosa molt, molt típica d'Anglaterra, anar a passar de Londres, anar a passar el cap de setmana, bueno, amb la seva família, i va veure com les filles del degà del College, de la Universitat d'Oxford, pues estaven allà donant classes al costat del riu. I mirant-les amb elles, les filles del degà, li va venir la inspiració i va donar forma a la història, que és una història, segons aquest escrit, disruptiva, que és una paraula, i sublim. Són paraules que, bueno, són...
Molt d'ara, oi?
Sí, no, i a més molt interessant. Realment és molt sorprenent el llibre. I ella diu que és gairebé un manifest feminista i un personatge de ficció que ha sigut capaç d'entusiasmar a milions de persones. Perquè, clar, com tota bona literatura, té molts nivells de lectura. Des de la historieta d'una nena que, bueno, que no és dolent, no?, quedar-te només amb la història de la nena que a través de la lectura, és una nena que li agrada molt llegir, doncs es fica dintre un forat i se'n va un món paral·lel i no és res més que la lectura, no? Una persona, quan llegeixes et fiques en el món de la imaginació, però després també pot tenir la lectura de, bueno, no sé, de ser una crítica a la societat, no? I aleshores hi ha a les guerres, ve ser un, com un, una, bueno, una caricatura, no?, de la societat. I això és un altre nivell per cadascú i també depèn del teu nivell personal. A mesura que vas creixent, doncs vas llegint les diferents capes, no? Una mica com el Petit Príncep.
Sí, penso que és un llibre, una història, que has d'agafar en diferents moments de la vida.
Sí, 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 en tots moments.
No quedar-te amb la lectura infantil.
Que també és bona, eh?
Sinó tornar-la a agafar. Sí, però tornar-hi, no?, amb els anys.
Sí, sí.
O sigui que des d'aquí animem aquells que vau llegir Alícia, el País de les Meravelles de petits, torneu-hi, que serà una lectura diferent.
Sí, sí. Aleshores, buscant informació... Per venir a explicar-vos-ho, he anat trobant, a part de la informació a internet, em va caure a les mans un llibre que feia temps que me'l volia mirar, que es diu Atlas de los Lugares Literarios. És un llibre de Chris F. Oliver, que és una dona, Chris de Cristina, però que en realitat és un pseudònim d'algú que no ha volgut renunciar mai a viure en els universos de paper. I ho he buscat, perquè...
Has insistit, no?
Sí, és un llibre que té il·lustracions del Julio Fuentes, precioses, il·lustracions només amb vermell i negre, hi ha, per exemple, bueno, els mapes dels llocs literaris de la literatura universal. I té un apartat, per suposat, dedicat a l'Alícia al País de les Meravelles. Comença dient: "Bienvenido al país más esperpéntico y surreal del universo fantástico. El País de las Maravillas se sitúa en algún punto indeterminado del subsuelo británico, aunque algunos expertos en mundos paralelos se atreven a afirmar que su entrada se encuentra en Christchurch, uno de los colleges de la Universidad de Oxford. Se trata de un paraje propiamente inglés en el que se juega cricket, por suposat, y se toma el té a las 6, gobernado por una despiadada reina de corazones que mantiene el orden con la ayuda de los jardineros y soldados, planos y rectangulares como naipes, cortesanos adornados con diamantes e infantes acicalados con corazones". Realment és molt, està molt ben escrit. Bueno, m'agrada molt i et situa perquè realment el Lewis Carroll, clar, era molt anglès ell. Molt
british.
Molt
sí,
british,
sí.
Això.
Hi ha tots els tòpics recollits.
Sí, bueno, però amb els tòpics bonics, de ser britànic.
Està bé, trobo... aquestes tradicions
sí,
i aquesta cultura tan british, no?
Sí. I després, bueno, és que continuo llegint, però clar, no tindrem temps.
Un fragment més, si vols.
Sí?
Sí, i tant.
Aleshores diu: "Fue descubierto hacia 1852 por Alicia, el País de les Meravelles".
Sí.
O sigui que aquí t'explica com si aquest país fos l'Alícia que el va descobrir.
Fos real, no?
Clar. "Quien en un primer error de cálculo presumió que se ubicaba más allá del núcleo interno de la Tierra, por Nueva Zelanda o Australia. Si deseas visitar el centro de la Tierra, retrocede a la página 12, diu el llibre, perquè allà parlarà del viatge al centre de la Terra.
Un altre volum.
Clar. Diu: "Nadie sabe con exactitud las dimensiones del lugar. Es difícil para los cartógrafos medir el terreno debido a los cambios constantes de tamaño a los que se ve sometido durante las visitas, pero se conocen zonas de lo más singulares como la madriguera, el mar de lágrimas, la seta de la oruga..." Bueno, t'explica...
Tots aquests espais, te'n compte.
Que és difícil saber si és molt gran o molt petit, perquè, clar, l'Alícia es torna petita i aleshores les mides ja perden el mateix sentit
sí,
que tenim
no,
a la realitat.
No tens el sentit de la proporció molt afinat mentre hi ets.
Clar.
Aquest és un volum. També en tens un altre.
Sí, un altre llibre que vaig anar a buscar informació a la segona planta, on tenim un apartat que parla de literatura i d'estudis sobre la literatura. Hi ha un apartat sobre la literatura infantil. Hi ha un llibre que el desconeixia, la veritat és que m'ha sorprès gratament, que l'ha escrit Anna Garralón, que es diu "Història portàtil de la literatura infantil i juvenil". I literalment és portàtil perquè és un llibre una mica gairebé de butxaca i, per suposat, té una mica unes quantes pàgines que dedica a Lewis Carroll. Diu: "El matemàtico dual, Lewis Carroll". I aleshores parla un fragment de l'Alícia al País de les Meravelles, que diu: "La qüestió, insistió Alicia, és si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La qüestió, zanjó Humphrey Dumphrey, és saber qui és el que manda". O sigui que posen bastant en qüestionament el poder, bueno, com totes les grans, com per exemple els llibres de La granja dels animals, que pots quedar-te amb la història, però són llibres que fan una crítica molt mordaç a la societat.
Al sistema, sí, i tant.
I aleshores comença dient: "La figura i obra de Charles Ludwig Dodgson, más conocido por su pseudónimo, Lewis Carroll, merece un espacio aparte en cualquier historia de la literatura infantil. Carroll, diácono que nunca llegó a ordenarse sacerdote y matemático de espíritu ingenioso y activo, sintió desde pequeño una gran inclinación por el juego intelectual. Al acabar los estudios, obtuvo un puesto de profesor en Oxford y aprovechó su abundante ocio de soltero en practicar la fotografía. En este campo es considerado hoy como uno de los mejores retratistas de niños, en concreto de niñas, quienes también le impulsaron en su faceta como escritor". Sí que era un gran observador, un home molt inquiet, molt ingeniós, i que quan saps la seva història entens que d'un cap com el seu pogués sortir aquesta història tan magnífica.
Ara que parlaves de les nenes, també hauríem d'apuntar que al cap dels anys es va qüestionar, no, d'alguna manera, aquesta obsessió seva per les nenes, tot i que no es va poder confirmar res, ni va anar mai més enllà.
Ni té per què ser, perquè, bueno... Ell, jo crec que bàsicament era una persona observadora de la realitat i de la seva imaginació entre les històries.
I amb una gran fantasia.
Sobretot això.
I, és clar, a la Biblioteca Torres i Baixes de Vilafranca no hi ha un únic volum d'Alícia al País de les Meravelles, sinó que n'has portat uns quants i encara n'hi deu haver més a la biblioteca.
Uf, n'hi ha molts més, però jo he portat els que a mi m'ha semblat que seria interessant destacar. Hi ha una edició nova, que és, a més va bé perquè és de l'editorial Empúries, que és la col·lecció La Butxaca, que és de butxaca, però amb les il·lustracions de Salvador Oliva, que és una reedició d'unes il·lustracions antigues d'aquí de Catalunya, que si estaven fetes és en blanc i negre. Jo m'imagino que eren gravats, fets a partir de gravats, i a més, clar, la traducció, o sigui, la traducció de Salvador Oliva també és molt acurada, i les il·lustracions, que són les originals de John Tenniel, que deu ser l'original de la primera vegada que es va publicar. I clar, quan és un llibre amb bona traducció, amb il·lustració original, doncs és el que dona més gust, no? Perquè llegir un llibre, l'ideal seria llegir-ho en anglès. Però també està bé, si la traducció està feta, ben feta, doncs llegir-ho amb el teu propi idioma.
Hi ha molt bons traductors en aquest país.
I aleshores, per això, sí, realment en tenim de molt bons. Bueno, i molts dels poetes catalans, molts d'ells, com Pere Carner o Pere Quart, molts d'ells, a més de fer de poetes, van fer de traductors.
Es guanyaven la vida, les garrofes, traduint.
Bueno, afortunadament, perquè tenien grans obres traduïdes per ells.
I així podien escriure.
Clar. I perquè els agradava jugar amb la llengua, per altra part. Després, per això, he trobat aquest llibre que es diu de la col·lecció Dual Books, que són llibres bilingües, que en aquest cas, a l'esquerra, hi ha la versió en castellà i a la dreta, la versió en anglès. Que pels que tenim la signatura de l'anglès encara, que volem aprendre, seguir aprenent, doncs pot ser una bona cosa, no? Una història que la coneixes mínimament, que en un costat la tens en castellà i a la dreta en català, doncs, i en anglès, doncs és una manera d'anar practicant l'anglès.
Una proposta suggerent,
sí.
I tant.
Després, un altre que em va fer gràcia, perquè és d'aquests llibres de tapa dura, que vol dir que són per nadons, i és el màxim resum del llibre, perquè comença dient, amb uns dibuixos preciosos, diu, conillet blanc,
una pàgina,
i diu, el conillet. Després, sabates negres, es veu l'Alícia caient pel forat. Ampolla lila, que és l'ampolla que es veu. Després, gat taronja, és com el resum màxim.
Molt minimalista.
Mínim, però amb uns dibuixos que, clar, aquestes edats
criden molt l'atenció i agraden.
Bueno, però és que jo sempre penso que els llibres no tenen edat. I aquest està pensat perquè qualsevol persona, com que
està... T'hi enganxes.
Sí.
Tu l'estàs tornant a fullejar.
I després, els altres que he destacat és una de l'editorial Baula, que també amb unes il·lustracions... mira, el mateix, Sir John Tenniel, que el mateix que el primer...
El mateix il·lustrador.
En aquest cas, amb colors. És un llibre d'aquests que, clar...
De regal, eh?
Sí, les pàgines estan de color
daurat.
Una edició molt ben...
Molt cuidada.
Molt cuidada, però...
Sí, per això deia que és per
regalar, m'imagino
que...
com que és una mida tampoc no gran, són els mateixos dibuixos, si t'hi fixes.
Sí, sí, preciosos.
Però no és tampoc molt car.
Són uns dibuixos històrics, no?
Sí.
Suposo que formen part del corpus d'Alícia, d'alguna manera.
Sí, i és l'editorial Baula, la traducció de Salvador Oliva. Sembla que era el mateix, no?
Sí, el primer que ens has recomanat.
Sí. I l'il·lustrador el mateix. L'únic que això és... O sigui, és el mateix, però amb una edició més acurada.
Amb una versió...
Per regalar.
De regal.
Jo el recomano molt per Reis, per Nadal. Seria un bon regal. Després, una altra edició que els de La Galera, clar, sempre La Galera ha sigut gran defensor de la cultura catalana i de la introducció d'escriptors estrangers. I tenim dues versions, una amb tapa més tova, que és més econòmic, i una altra amb tapa dura. També és una bona manera, un bon regal.
Amb unes molt bones il·lustracions,
sí,
eh?
En aquest cas,
m'estan seduint des d'aquí.
Més modernes, les il·lustracions, de Begoña Uagón. Ai, no, perdó, de Javier Andrana, les il·lustracions, i l'adaptació de Begoña Uagón. I tant l'una com l'altra són de La Galera, però hi ha la versió més de tapa tova, diguem, i la versió de tapa dura, però tots dos serien un bon regal.
I l'últim volum que portes,
bueno,
és el
ja
més gran de tots, ja aquest
és,
pesa, eh?
No, però a part de tot és de les obres més velles que podríem trobar a la sala infantil i a tota a la literatura, a l'edició. Hi ha... les il·lustracions estan fetes per Rebeca Daumetterer, perquè no la conegui, són il·lustracions són obres d'art publicat per l'editorial Baula. També, en aquest cas, els fulls estan pintats de color vermell.
És àlbum, i, de mida gran.
Bo, és que és
preciós.
És preciós. Els llibres infantils són obres d'art.
I amb molta il·lustració.
No hauríem de tenir por, els adults, d'entrar a la sala infantil a veure els llibres de...
A buscar algun d'aquests llibres.
Jo crec que el que faré és treure'ls de la sala infantil, aquests llibres, perquè va més enllà.
Perquè caiguem en el tòpic, no?, de són per nens i nenes.
No, són llibres... Aquest mateix, tu estàs veient els dibuixos...
És preciós, sí, estic xalant.
Són obres d'art, i a més, clar, el món de...
L'edició cuidadíssima,
el món d'Alícia al País... Clar, d'Alícia al País de les Meravelles permet fer dibuixos surrealistes, perquè en el fons és un món
surrealista. I n'hi ha molts, Pràcticament il·lustració per cada dues pàgines.
A mi em fa pensar molt... Amb el
il·lustracions a color, doble pàgina...
Sí. No, preciós. Oh. Em fa pensar molt amb el moviment surrealista, que no va néixer d'altra cosa de que davant de la situació de guerra i de... que estem vivint ara mateix, doncs més val refugiar-te, ni que sigui per moments, en el món de la imaginació i del surrealisme.
Recorda'ns l'editorial d'aquest àlbum.
Es diu Baula.
Baula, de Baula, eh? És que n'has portat uns quants de Baula. Cuida molt aquestes edicions.
Sí, realment val la pena.
Preciós.
Sí.
I acabem amb música.
Sí, perquè música i pel·lícula, perquè, clar, una de les diferents versions... S'han fet moltes versions d'Alícia al País de les Meravelles, però, clar, els que som amants i seguidors incondicionals de Tim Burton, com jo em manifesto, perquè és que tot el que fa ell és boníssim, doncs les seves pel·lícules d'Alícia al País de les Meravelles, que va fer dues, si no recordo malament, doncs, és que són espectaculars. És una interpretació seva, clar, però ell que té la imaginació tan o més desbordant com que el de Lewis Carroll, jo crec que si s'haguessin conegut haguessin pogut ser molt bons amics. I, clar, veure la pel·lícula d'ell, la de Walt Disney també, per suposat, és espectacular, però les dues de Tim Burton. Però, a més de veure la pel·lícula, nosaltres casualment tenim dos CDs a la biblioteca de la música. I, clar, totes les pel·lícules d'ell, a part de la pel·lícula en si, la música és...
Cuida molt tant la imatge, tant l'estètica, com la música, tots els aspectes.
Sí, i aleshores jo us recomano veure la pel·lícula i escoltar la música, les dues coses.
Fantàstic. I acabarem amb les activitats que ens proposeu aquest mes de desembre... Activitats que comencen la setmana vinent i s'estiren pràcticament fins a les portes de Nadal.
Sí.
Amb què comencem?
Comencem, primer de tot, el dijous 11 de desembre a les 6 de la tarda, un taller de musicoteràpia per gent gran que dura 1 hora i 15 minuts, una sessió participativa per grans i pels seus familiars, a través d'instruments, i per cantar i tocar junts. Després, el dilluns 15 de desembre a la tarda, una activitat infantil per a infants de 3 a 10 anys, Contes de Nadal, de la companyia Sense Drama Teatre. Després continuaríem amb el dissabte 20 de desembre a les 12, com és tradició ja, l'English Story Time. Despedirem l'any i donarem la benvinguda al Nadal en anglès, amb infants d'entre 2 i 4 anys, com gentilesa de l'Acadèmia d'Idiomes Helen Doron English, que més rere més ens venen a explicar contes en anglès. Ho fa la Marina, que ho fa molt bé.
És una cita mensual, oi?
Sí, i que ja l'esperem tant els infants com jo mateixa per anar a practicar el meu anglès. També.
Segur que més d'un pare i d'una mare li També. Va bé, eh? I aprofita
I
l'oportunitat.
Sí. I després, la darrera activitat que es farà enguany a la sala infantil serà el dimarts 23 de desembre a 5:45 de la tarda per infants a partir de 4 anys, un taller per fer un fanalet. Segur que quedaran uns fanalets molt bonics. És un taller familiar per poder anar a rebre per poder anar a la cavalcata de Reis o per decorar la taula de Nadal, o cadascú que posi on vulgui. I segur que sortiran uns fanalets preciosos.
A partir de quin dia obrireu inscripcions per a aquestes activitats?
Totes aquestes activitats necessiten inscripció perquè tenen aforament limitat, i a nosaltres ens sap molt greu haver de limitar tant la inscripció, però creiem que val la pena que sigui una activitat de qualitat i que, si és més enllà de les places que reservem, ja ni ho disfrutaria ni ningú. I aleshores preferim fer un aforament limitat i que sigui un espectacle de qualitat. Aleshores, en tots aquests casos cal inscripció prèvia, que pot ser tant venint a la biblioteca presencialment com per correu electrònic, com per telèfon, i les inscripcions s'obren religiosament.
Mai més ben dit.
No té res a veure amb la religió, però m'ha vingut al cap aquesta expressió, que, o sigui, realment, l'1 de desembre. Vol dir que no serveix de res enviar correus electrònics abans, perquè no... és a partir del dia 1.
Dilluns. A partir de dilluns que ve, abans no
això
pot
mateix,
ser.
No.
I acomiadarem l'any. Aquestes seran les últimes càpsules, així que deixa'm preguntar-te pels festius de Nadal, quan estarà oberta o tancada la biblioteca?
Sí. La biblioteca en realitat obre tots els dies de Nadal, excepte Nadal, Reis, Cap d'Any, aquests dies... de sempre, vaja. I aleshores, tanca les vigílies, diguem. Seria el 24 de desembre, perquè en realitat aquell dia tenim comprovat que pràcticament no ve ningú. O sigui que,
estem per altres coses,
sí,
no?
Sí, tots plegats estem per decorar, preparar el tió, acabar-lo d'alimentar, perquè clar, s'ha d'alimentar bé perquè ens caigui força
sí,
regals.
Sí, l'hem de cuidar, que són clar. Les últimes hores i són decisives.
Sí, a més, també hem d'acabar des d'aquí a aquest dia, però que aquell dia especialment ens hem de portar especialment bé, perquè clar, tot un dia tenim de feina de portar-nos bé, perquè
Que no és fàcil, eh?
No és fàcil. Si es fa difícil durant un any... Durant un dia també. I aleshores, l'altre dia que tanquem seria el 31 de desembre, perquè, clar, també aquell dia estem preparant-nos per el raïm, per despedir l'any, per preparar-nos els bons propòsits, per començar l'any de bons propòsits i per seguir portant-nos bé, perquè s'acosta molt als Reis i és que si volem que ens portin més coses que no sigui carbó, hem de complir. Hem de complir, això
sí,
mateix.
Sí. Doncs un dels nostres bons propòsits per aquest 2026 és continuar tenint aquestes estonetes d'il·lusió i de propostes i lectures que ens fa la Biblioteca Torres i Bages de la mà de la Bernadette Hortal. Així que gràcies. Bon final d'any i
igualment.
Ens retrobem el 26.
Segur, perquè ens ho passem tan bé fent-ho que no volem perdre aquesta tradició.
Gràcies, que vagi bé.
Igualment.